Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? 9 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, una abraçada molt forta. Gràcies per estar aquí amb nosaltres i jo estic encantat de que hi sigueu i jo parlo amb vosaltres, bàsicament. I a més, m'agrada començar amb aquestes coses. Malauradament no és habitual fer-ho, però és una notícia d'esperança que un cop més la ciència ens deixa sobre la taula. L'esforç científic ens deixa sempre d'aquests carmelets que possiblement ara encara no és aplicable, però sí és una porta oberta a posar els punts sobre les is a un dels càncers més agressius i de més dolent pronòstic que hi ha. M'estic referint al càncer de pàncreas. Càncer de pàncreas és un d'aquests càncers que maten a la chita callando. És a dir, que va fent, i no passa res, tu no te n'adones. Quan comences a adonar-te, tenim un problema ja, perquè és d'aquells, com el de pròstata, que comencen a donar senyals de que aquí estoy, quan ja ha fet metàstasi, quan ja la cosa està realment avançada. I a més, és un càncer de molt difícil tractament. Per què? Doncs perquè és molt, molt agressiu, perquè les cèl·lules tumoroses que fan aquest tipus de càncer, aquest tipus de tumors, doncs són molt difícils d'atacar. Ja sabeu que dins de la paraula càncer, a la que cada cop tenim menys por perquè cada cop la ciència ens ajuda a fer un pas endavant, sobretot darrerament hi ha una nova eina per lluitar contra el càncer, que és la immunoteràpia, i està donant, hi ha un abans i un després de tot això, i encara està en bolquers, queda molt per desenvolupar, i que està ajudant a fer moltes coses. En aquest cas, en el cas d'aquest càncer, la pregunta, se sap que és molt agressiu, i està molt clar que és molt agressiu, però no se sabia ben bé per on enganxar aquest senyor. No ho sabíem. I a vegades penso que tenen ment pròpia als càncers a l'hora de protegir-se del nostre sistema immunitari. Doncs bé, ara a l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, el CSIC, l'IDIPAPS i més instituts com el Mayo Clinic o l'Institut de Biologia i Medicina Experimental de l'Argentina i el Caixa Research Institute, doncs han trobat una manera, una porta oberta a desenvolupar nous fàrmacs per frenar l'agressivitat d'aquest càncer. Però per què és tan agressiu? I com és aquesta porta? En parlem amb la doctora Pilar Navarro, de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i del CSIC i d'IBAPS. Pilar, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias. Muchas gracias por el vuestro interés.
Hombre, no, y gracias por atendernos. Bueno, ya se sabe por qué el cáncer de páncreas es tan agresivo.
Bueno, no, yo quería matizar que se sabe de hace tiempo un poco cuáles los diferentes motivos por los que es tan agresivo, y en este estudio lo que contribuimos es añadir pues una pieza más de complejidad a entender este tumor, pero no es el único hallazgo que explique su agresividad, ¿vale? Quería solamente poner esto en contexto. ¿Por qué es tan agresivo? Bueno, uno de los factores claves de que sea tan agresivo es que el tumor, bueno, no solo para páncreas, pero en el caso de páncreas es particularmente relevante, es que las células tumorales, para poder crecer y para poder expandirse por nuestro cuerpo, necesitan toda una red o una estructura alrededor que les da soporte y que se llama estroma o microambiente tumoral, también está muy de moda la palabra.
Ajá, microambiente tumoral.
O estroma, sí, sí. Lo llamamos así. Entonces, en el caso del páncreas, cobra especial relevancia porque este estroma llega a ser a veces hasta más del 80% de la masa tumoral. O sea, cuando extirpamos un tumor de páncreas o miramos al microscopio, más de ese 80% de la masa es estroma, mientras que el resto es las células propiamente tumorales.
Mm-hmm.
Vale, entonces dentro de este estroma lo que tenemos es, por una parte, toda una serie de proteínas o una red de, como si fueran fibras o cables de unas proteínas que le permiten, por ejemplo, pues desplazarse y formar metástasis.
Mm-hmm.
Y además también una serie de células que no son propiamente tumorales, pero que le van a producir sustancias y se van a comunicar con las células del tumor y le van a dar una serie de ventajas, le van a permitir pues progresar y ser más agresivo. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta que en el páncreas esto llega a ser un 80% del componente de la masa del tumor,
ajá,
pues es uno de los motivos por lo que sea tan agresivo respecto a lo mejor a otros en los que no hay tanto componente, ajá, del estroma.
O sea, entiendo que esa célula se rodea como una especie de campo de, no sé si sea de protección, pero se rodea de una especie de campo, sería eso, ¿no?
Sí, sería como una muralla, como una barrera que le permite, o sea, tiene dos funciones. Por una parte le da soporte y le permite pues tener más nutrientes y más factores que le hacen ser un tumor más fuerte. Y por otra parte también le mantiene, digamos, escondido de las, por una parte de nuestro sistema inmune, de nuestras defensas, por eso el cáncer de páncreas no responde a inmunoterapia, por ejemplo.
¿Sí?
Y también le permite también que los, o sea, que esconderse también de los fármacos. Entonces, cuando administramos un fármaco al paciente, en el caso del páncreas, al tener este estroma tan abundante, la llegada del fármaco está muy dificultada y entonces no es tan efectivo como podría ser para otros tumores.
Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se ataca al tumor a partir de ahí? ¿Qué respuesta nos da esta investigación o qué pistas nos da para encontrar, sí, un camino?
Vale, entonces lo que nosotros aquí hemos explorado es que, bueno, en este estroma, como he dicho, lo que hay es por una parte toda esta matriz que forma la barrera, etcétera, y luego también hay una serie de células que no son tumorales, pero dan soporte al tumor. Entonces, entre estas células, las más abundantes y unas de las que tienen las funciones principales son unas que se llaman fibroblastos. Y estos fibroblastos producen, secretan una serie de sustancias que, como digo, comunican con las células tumorales y les dan soporte. Y entre ellas secretan una proteína que se llama galactina 1, que ya sabíamos de hace años, o sea, por eso digo que este el descubrimiento de hoy no es, o sea, saben ya hace tiempo estas funciones, pero ahora hemos hecho un paso más, ¿vale? Más adelante. Entonces, esta proteína galactina 1 lo que hace es dar una serie de ventajas muy, muy importantes a las células del tumor y además son multifuncionales. Por una parte, les hace que se dividan más rápidamente, que crezcan más, el tumor se hace más grande. Por otra parte, también le permite una llegada más eficiente de los vasos de sanguíneos y, por tanto, de más nutrientes y de que pueda seguir creciendo. Y también una función muy importante de la galactina es que le permite ser invisible a las defensas del sistema inmune, ¿vale? El tumor se vuelve, no lo reconocen las células inmunes como una célula tumoral y entonces puede seguir avanzando. Entonces, hasta ahora, el foco principal de la investigación en las funciones de esta proteína, de galactina 1, se había centrado en estas funciones extracelulares. Son las funciones que tenía la proteína cuando estaba secretada y fuera del fibroblasto. Pero lo que nosotros también habíamos visto en nuestros estudios es que la proteína no solamente se secreta, sino que también se puede ver dentro de la célula, de los fibroblastos, y en concreto dentro de su núcleo, que es donde nosotros tenemos, las células tienen su material genético, ¿no?, los genes. Entonces, en este estudio lo que hemos encontrado es que la localización de la galactina en el núcleo está teniendo una actividad de control de la expresión de los genes de ese fibroblasto, le está como reprogramando a convertirse en un fibroblasto pues más activado. Digamos, los fibroblastos son células, como he dicho, no son tumorales, entonces son células que tienen unas funciones buenas en nuestro organismo. En un individuo sano están muy implicados en la reparación de heridas, entonces
sí,
son muy importantes, pero digamos el estado habitual del fibroblasto es estar dormido, estar poco activo. Sin embargo, en el tumor, estos fibroblastos se despiertan, se activan, y una de las proteínas que en este estudio hemos visto que participan en esa activación, en ese despertar y en que ese fibroblasto sea más protumoral y le dé más ventajas al tumor, es la expresión de esta galactina en el núcleo, que le reprograma su expresión de muchas otras proteínas y le hace eso, despertarse, estar mucho más activo.
Ajá.
Y esto está contribuyendo a que el cáncer de páncreas pues tenga esta función tan agresiva.
Pilar, claro, hablamos de esto y la sensación que tengo es que son muy listos los tumores, o sea,
bueno,
parece que tengan una inteligencia propia de supervivencia, es increíble.
Son como aliens, o sea, dan miedo, realmente son, pues sí, son survivors, son capaces de encontrar, bueno, es lo que tienen, los tumores no inventan nada, lo que hacen es aprovecharse, pues son muy listos, como dices tú, pero hacen se aprovechan de cosas que ya existen en nuestro organismo, que existen para tener funciones fisiológicas que deberían ser las que tendrían que tener siempre. El tumor las trae, o sea, las, no sé, las, digamos, la, ¿cómo se diría?
Las activa para su beneficio, muchas de ellas, ¿no?
Sí. Diría que es como que la, sí, que tiene esta capacidad de convencimiento de que las células que en principio no tienen que tener unas funciones malas, las vuelve malas a su favor. Sí, les hace producir cosas que a él le benefician. Entonces, los tumores que solamente producen una cicatriz para que se te repare una herida, en el tumor lo que producen es toda esta malla de fibras y tal, que es como si no fuera una cicatriz enorme que le defiende, le tiene ahí protegido, le están dando nutrientes, o sea, es como muy...
Es alucinante.
Es una mente perversa.
Sí, sí, estamos hablando casi de una conciencia perversa, ¿no? Que lo que busca es sobrevivir, básicamente, a costa de nuestra vida. Eso es otra cosa, que ahí es donde está el problema. Ahí está el problema.
Es el único problema que tiene, que no ha conseguido llegar a adaptarse a conseguir vivir sin matarnos.
Correcto. Pues, doctora Pilar Navarro, del Instituto de Recerca del Hospital del Mar y del CSIC y DIVAPS, oye, muchísimas gracias por esta charla. Y lo he dicho, felicidades a ti en representación de todos por el trabajo hecho. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros también por ayudar a difundir la investigación. Un abrazo,
muchísimas gracias. Imagineu, això obre la porta a desenvolupar o comprovar medicaments o fàrmacs que puguin atacar, doncs, a tot això que ens estava explicant la doctora. I ostres, com mola començar xerrant d'esperança, xerrant de portes obertes al futur, i estem parlant de que darrerament, i ho dic molt, però és que és veritat, que darrerament tenim moltes notícies i bones sobre l'avanç de la lluita contra diferents tipus de càncers. Principalment, la gran eina continua sent la immunoteràpia, la teràpia CAR-T d'entrenar cèl·lules del propi cos, que està resultant un gran èxit, una gran estratègia per fer-ho, però quan no s'arriba a això, com seria això en el càncer de pàncreas, que no acaba de funcionar per tot aquest mecanisme, és que és absolutament, si t'ho pares a pensar, és absolutament increïble com els tumors sembla que tinguin consciència pròpia, com fan per defensar-se, per enganyar altres cèl·lules perquè els protegeixin i per resultar invisibles al sistema immune. Sembla que és una ment perversa, com explicava la doctora, dins de nosaltres mateixos. És absolutament al·lucinant. Bé, és una bona notícia, i una bona notícia s'ha de celebrar. Va, que de seguida parlarem d'una altra cosa que igual no és tan bona notícia, encara que en principi està fet per intentar controlar epidèmies com la grip aviar. Seria un dels objectius de tot això. Ara, si tens gallines a casa, ojo, les has de censar, les has de fitxar. Seria com tenir un gos. No parlo de grans explotacions, Ara estic parlant, jo què sé, visquis on visquis, a qualsevol lloc, si tens una gallina a casa per menjar-te els seus ous, doncs l'has de tenir censada. De seguida en parlarem de tot això, aquí a Herrera, a Cope, Catalunya i Andorra. Però abans, ja sabeu que és Sant Jordi? Ja teniu preparades les roses? Ja teniu preparat el llibre? Ja teniu mirat tot? Ja sabeu a qui li regalareu la rosa amb aquella frase magnífica? Doncs prepareu-vos, perquè Sant Jordi toca sortir al carrer. I trobar aquest llibre que et farà volar. Marc Puerto, com estàs?
Bon dia.
A tu t'agrada llegir? Quins llibres t'agraden?
Prefereixo una rosa.
Prefereixes una rosa? I les dues coses?
Exacte, t'he de dir que les dues coses millor.
Clar, aquella rosa que diu més del que sembla. Jo et regalaré una rosa perquè digui més del que sembla. Gràcies per totes les cròniques que fas en aquesta casa. Una rosa de Sant Jordi. És un dia per regalar cultura, sentir-la, viure-la. Un dia per descobrir històries o començar la teva. Igual algú et regala una rosa i un llibre d'aquells. És un llibre, rosa i llibre amb un títol... Con sobreentendido. Ya, si eso ya lo interpretarás tú. També és una bona manera de començar una història. Senyores, senyors, estimats, estimades, bon Sant Jordi. Llegeix, estima, comparteix. Sant Jordi és teu i Sant Jordi és de tothom. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Diumenge 18 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periòdico i El Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Coca-Cola i Natura Diet.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Luis Rodríguez.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenir gallines a casa per l'autoconsum dels ous que ponen és una pràctica habitual, més habitual del que pensem, eh? A Catalunya, la normativa obliga a inscriure les gallines per a ús particular al registre d'explotacions ramaderes des de l'any 2014. Però, darrerament, el tema ha tornat a estar d'actualitat arran dels casos de grip aviària detectats als Estats Units i també l'increment dels preus dels ous. Si és que a sobre... No vaya a ser que los pasemos de contrabando para los Estados Unidos los huevos de las gallinas catalanes. Bé, segons l'OCU, l'organització de consumidors i usuaris han pujat un 25% en els darrers 15 dies, els preus. Però què diu la normativa? A veure, la normativa d'autoconsum vigent a Catalunya permet tenir un màxim de 30 gallines ponedores o fins a 210 quilos de pollastres vius l'any, que equival aproximadament entre 50 i 70 animals. En aquest cas, estarien destinats al consum de carn, de pollastre, no? A aquest grup es poden acollir les explotacions destinades únicament a consum propi, però en cap cas se'n pot treure un rendiment econòmic. És un què? Marc Porto, com estàs?
Bon dia.
Ja la Rosa la deixem per un altre moment i ara parlem de gallines.
Ara parlem de gallines,
que
no
igual,
cal que em regalis una gallina.
Si et regalo una gallina, s'ho guanyant, eh?
No cal, no
el
cal.
Preu que està dels ous, això escolta'm, sí. Poca broma, eh?
Això sí, a més, també és obligatori comunicar la tinença dels animals al Registre d'Explotacions Ramaderes de Catalunya i no fer-ho, atenció, perquè pot comportar sancions d'entre 300 i 6.000 euros, segons la normativa espanyola. Així que cap broma. A més, també cal complir una sèrie de condicions, com per exemple tenir un veterinari de referència, està prohibit fer-li intervencions quirúrgiques, com per exemple tallar-li el bec, no? Òbviament, llevat que sigui per motius veterinaris, i també cal garantir el benestar de l'animal amb instal·lacions adequades i accés permanent a aigua i menjar. Com deies, tenir gallines a casa és una pràctica estesa. Segons dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, a Catalunya hi ha unes 4.000 explotacions actives de gallines de posta. D'aquestes, el 90% són d'autoconsum i això significa que la immensa majoria són corrals. A tot estirar de 30 gallines i que els seus ous no es comercialitzen, sinó que són per consum propi. Per tant, parlem de que força gent a Catalunya, sobretot a les comarques de Girona, no, i al centre de Catalunya, podem dir que tenen aquestes gallines. És una pràctica, com dèiem, estesa, i que representen només l'1% de les places, és a dir, dels animals. Això vol dir que el 10% restant, les explotacions comercials, produeixen el 99% dels ous, i aquestes estan situades sobretot a Lleida i també a les Terres de l'Ebre.
Vale, doncs mira, Marc, si et sembla, parlarem amb un propietari de gallines. De fet, tenia unes quantes, 4 o 5, penso que ara té només una. Es diu Biel Macià, i el tenim al telèfon. Biel, bon dia, benvingut.
Bones, bon dia, què tal?
Tu estava explicant que tu has tingut sempre gallines a casa, no?
Sí, des de petit, visc amb els meus pares i el meu germà i sempre ens hem... tenim un galliner i hem tingut dos, tres, quatre, les que toquen, i ara tan sols en tenim una, però sí, sempre hem tingut gallines, sí.
Bé, com cau això del registre de les gallines? Com ho veus?
Bueno, sincerament, m'acabo d'enterar ara, la veritat, d'això de la norma aquesta, però no sé, la veritat és que ho trobo una mica... Clar, també depèn dels casos, no? Però si és per casos com cases de gent de ciutat i tal, ho veig bé, perquè sí que és veritat que segurament tenien les gallines en condicions que no s'han de tenir, però ho veig una mica que poca gent, pel perfil de gent que té gallines, poca gent ho tindrà en compte o ho respectarà, jo crec.
Sobretot si tenen una, potser, no? No sé fins a quin punt...
Exacte, sí. Registrar, o fins i tot al contrari, eh? Els que tenen moltíssimes gallines, registrar-les totes potser és una mica com, no sé, no crec que s'ho prenguin molt en sèrio, sense això meva.
Bé, clar, tu tens la gallina i és una gallina que pon ous, bàsicament, no?
Sí, és ponedora, sí.
I el que teniu és autoconsum, bàsicament, amb aquestes gallines, no? Amb aquesta gallina, sí, en concret.
Sí, abans més, sobretot, perquè, clar, eren quatre i ponien gairebé cada dia totes. Ara també comprem ous, perquè si he de dependre d'una gallina...
Pobreta.
Pocs ous tindré, la veritat. Però abans sí que intentàvem fer autoconsum a nivell d'ous, però ara anem variant. Els que ens pon la gallina, que també ja està gran, amb els que comprem del supermercat.
Clar, jo suposo que moltes persones diuen, clar, això ho diuen per les condicions en les que estan les gallines. Com les tens tu, les gallines? Estan per allà?
Sí, jo tenim la sort de tenir un jardí més o menys ample, en sentit que ens hi cap un galliner. Mm-hmm. És un galliner que per una gallina és supergran, perquè pensa que aquest galliner era per 4 o 5 gallines, i a vegades també fins i tot obrim el galliner i doncs, pot passejar una mica pel jardí i tal. Vull dir, jo crec que en aquest sentit la tenim bé. Però sí que és veritat que és el que dius, que hi ha gent que la tenen en gàbies allà com si fos un escorxador, i doncs, entenc. Clar. També en el sentit aquest d'intentar regular-ho.
Bé, hi ha una cosa que és una pregunta més, que va més cap a la curiositat que cap a altra cosa. Per què ara sí. Només teniu una i abans teníeu quatre o cinc gallines?
Mira, la veritat no t'ho sé explicar. És més perquè abans era com que el meu germà i jo estàvem molt més per casa, que som els que més ens en cuidem de les gallines, i ara que si el meu germà, sobretot, que és el que més se'n cuidava... doncs treballa molt i ja no està tan per casa i tal, i doncs mira, ja ens hem deixat més de banda el tema gallines.
Suposo que això, la pregunta que et faria ara és més d'explotació gran, no d'una gallina. Parlo de les cures veterinàries i de la grip aviar i tot això ara que malauradament sí. A vegades ho tenen. Com ho veieu això? Com ho veus?
Bueno, en aquest sentit no estem molt, molt preocupats, perquè és el que has dit tu, al final una gallina tampoc dona per preocupar-se, però sí que algun cop quan hem tingut quatre, doncs sí que han tingut alguna malaltia, sobretot a les potes, bueno, em sembla que és un tema d'estar recurrent, però sí, no hem tingut masses problemes a nivell de salut amb les gallines, no hem tingut masses problemes.
Però bàsicament, no sé si és conscient, suposo que sí, que el tenir gallines és està bastant estès, més del que sembla, en tot cas.
Sí. Més gent de la que sembla té o ha tingut gallines.
Bé, doncs per això. Suposo que això, aquesta normativa, no et farà tirar enrere, no? I continuaràs amb la gallina o què faràs? Quin és el pensament que tens?
Bueno, personalment... No crec que... Vull dir, fins que no ens arribi una... No sé, fins que no ens avisin d'algú així seriosament, no tenia previst fer res, la veritat.
Pues a gaudir de la gallina. Té nom?
No, abans quan érem més petits li posàvem noms, però ara no té nom.
Bueno, doncs... Biel Macià, gràcies per haver atendre'ns i gràcies per explicar-nos la situació, com ho feu i com ho deixeu de fer, i que continuïs gaudint, almenys, de l'ou que posa la teva gallina.
Merci.
Gràcies, una abraçada forta, Biel, gràcies.
Adéu, a tu, merci, bon dia.
Adéu, bon dia. Ja veieu, i és veritat que hi ha ara mateix hi ha una escassetat, en tot cas pugen els preus, però no és culpa nostra, és una culpa dels Estats Units, bàsicament. És una qüestió que ve des d'allà. Doncs ja ho sabeu, és una qüestió de sensar, en tot cas. Va, hi ha una pregunta que de tant en tant ens fem i ha estat la base de moltes pel·lícules i sèries. No marxis, Marc, que vull fer-te una pregunta, sisplau, abans de que marxis. Primer, gràcies pel tema de les gallines. I després, tu creus que hi ha alguien ahí fuera, a l'espai?
Doncs no ho sé.
Quan parlo vida, planetes amb vida extraterrestre...
Últimament molta gent va a l'espai i no sé...
Molta ser... gent va a l'espai, no? Però no me refiero a Calleja.
Últimament estem veient a Katy Perry, no que ha anat, el Calleja que ha anat... O sigui que... A lo millor algo han visto.
No em referia a aquesta vida...
Exacte.
No em referia a aquesta vida, em referia... El que fan els robots de Curiosity al...
sí, no ho sé, no ho sé.
Allà
no
a Mars, per exemple...
No et sabria respondre, haurem d'anar i veure-ho, eh?
Aquestes investigacions, clar, si Katy Perry ha entrat en el coet de Jeff Bezos i entra en subòrbita, doncs igual podem parlar de que hi ha vida allà fora. Però no, en parlarem d'això i en parlarem amb una persona que en sàpi molt, que és... ell és astrofísic, que és el Josep Anton Català, que s'ha fet aquesta mateixa pregunta i fins i tot ha fet un llibre del tema. Hi ha algú ahí fora? És la pregunta que li farem al Josep Antó, divulgador científic i astrofísic, en un moment, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El miércoles a las 10:30 de la noche... En 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres bajar esos kilitos esta Semana Santa? Pues mira, aún estás a tiempo con el plan 1-2-3. Vas a reducir medidas, deshincharte y sentirte más ligero. Y en solo días, es natural, fácil de seguir, con resultados reales. Y en solo 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy bien. Pues efectivamente, aún estamos a tiempo para tener resultados antes y después de Semana Santa, para presumir de una figura más esbelta y con más vitalidad y sin dietas extremas. ¿Qué sucede en primavera? Pues que el cuerpo se hincha, retenemos líquidos, sentimos el abdomen inflamado, lo que hace que subamos de peso. Pero con el plan 1-2-3 todo se mejora. En la primera semana dejamos ya de estar hinchados y perdemos peso, Cruz.
Como si fuera un globo. Y es que el secreto Enriqueta está en la fórmula, que es 100% natural, sin químicos, con extractos de plantas que activan tu metabolismo, eliminan toxinas y te dan energía. Y por supuesto, claro, con registro sanitario. Y sin efectos secundarios, muy importante, que no es una dieta más, ni batidos que sustituyen comidas. Es sencillo y revolucionario, así de fácil y rápido funciona. Mira, la primera semana, Enriqueta, limpiamos.
Sí, con los sobes de piña, que nos eliminamos toxinas, eliminamos líquidos, estreñimiento y nos deshinchamos. Y ya en esta semana bajamos 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar.
Con los sobes de naranja mejoramos la flora, aplanamos el vientre, reducimos cintura, michelines, nos sentimos más ligeros y con más energía y perdemos 2 kilos más.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso.
Sí, porque llegan las cápsulas captagrasas, que además son saciantes para calmar la ansiedad. No tocan la masa muscular, sin efecto rebote. Y además combatimos la celulitis, la flacidez, la barriguita, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio. Eso sí, con una rutina que sea sana.
¿Y tu plan express antes de la playa? Claro que sí, sí. Natural, seguro, efectivo. Muy fácil de tomar, los sobres de piña, los de naranja y las cápsulas, y ya está. Para perder de 4 a 7 kilos y 3 centímetros de volumen. Y es que además no viene solo el plan 1-2-3, Enriqueta.
No, atención, Cruz, porque hoy tenemos una oferta especial con el plan 1-2-3 para los oyentes de COPE. Si llaman ahora al 650-51-52-53, gratis, 28 parches reductores para muslos y vientre, perfectos para combatir la celulitis. Pero también el gel adelgazante con rolón incorporado para piernas, barriguita y muslo, cada día un masaje y eliminamos la grasa. Esta gran promoción para ti, llamándome ahora mismo.
al 650-51-52-53. 650-51-52-53. El resultado es real y en 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de cintura. La ropa te va a bailar, el colesterol y el azúcar y la hipertensión se reducen al bajar de peso. Y enriquete las galletas, las galletas.
Bueno, ¿qué te parece, Semana Santa? Vale. Pues vamos a poner también de regalo una caja de galletas de cúrcuma y chía, más los parches, más el gel, y mañana lo tienes en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. 650-51-52-53.
Y ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderte sin compromiso y darte todas las explicaciones que necesites. 650-51-52-53. Enriqueta, Patunet, Patunet.
Patunet, molt grans. Adéu, 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 adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Grab somebody sexy, tell them
pregunta que moltes vegades ha fet la humanitat quan mirava cap a les estrelles, quan mirava cap a altres planetes, quan la fantasia volava i ja les pel·lícules de ciència-ficció començaven a fer de les seves amb éssers extraterrestres, visites ovni i formes de vida al·lucinants que venen o habiten altres planetes. De fet, és el què? I la pregunta, ¿hay alguien ahí afuera? L'astrofísic Josep Anton Català ha volgut posar resposta a tot això i el tenim al telèfon. Josep Anton, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per... D'on surt la idea de fer un llibre com aquest? El títol és molt atractiu, eh?
Sí, a veure, ara ho comentaves, és un tema fascinant, no em diguis.
Totalment, és fascinant.
Tots hi hem pensat en algun moment, ens hem fet la pregunta de si aquest univers s'ha fet només per nosaltres. Jo de petit, que ja em fascinaven les coses del cel, quan vaig entendre que allò que fa pampallugues al cel són estels, que per tant són sols, que per tant poden tenir planetes, em vaig fer ja la pregunta d'ostres, però si tenen planetes... potser tenen vida. I em va marcar molt aquesta reflexió i després qui em va marcar moltíssim és com el culpable de que hagi escrit aquest llibre és Carl Sagan, que ens va marcar molts de la nostra generació amb la seva divulgació tan emocionant i tot el que va fer ell també per la cerca de vida. I aquest llibre que s'havia anat cuinant a foc lent amb el meu cap, però sempre hi havia llibres que agafaven prioritat perquè eren com més d'actualitat, no? Que si la geopolítica de l'espai, que si l'aparició de la vida a la Terra, i al final l'any passat l'editorial em va dir ja no has d'esperar més, ja has d'escriure aquest llibre, i així ha estat. I la veritat és que estic molt content perquè, ja et dic, pocs temes considero que siguin tan fascinants com aquest.
I a més és un tema que dona per molt. Evidentment, el llibre està mirat des d'un punt de vista científic, amb peus a terra, i no conspiranoi, no? D'ovnis i coses per l'estil, no? Suposo que seria... És l'altre vessant de la vida allà fora, eh?
Sí, de fet, li dedico, al començament del llibre, dedico un capítol a parlar d'aquest tema per treure-me'l de sobre.
Eh? Ah, val, molt bé.
Doncs va, anem a parlar d'això i així ja no en tornaré a parlar. Mira, hem comès un pecat, jo penso que hem comès un error històric. La ciència prou feina tenim, no?, en fer la nostra, de manera que no hem volgut mai entrar a la discussió d'aquests temes més conspiranoics perquè hem pensat que no pagava la pena fer-ho, que no tenia sentit fer-ho. Però així el que hem ajudat és que la bèstia es faci més grossa. Jo penso que això ha estat un error. I ara aquest error ha canviat. De fa temps, la ciència, hem agafat una posició com més de... Escolti'm, miri, nosaltres tenim la ment oberta. Ment oberta. Ara, vingui i porti'ns proves, i nosaltres, amb les proves que vostè em porti, analitzarem. I aquí és on comencem a fer caure a la bèstia, perquè, òbviament, no hi ha proves, i ja hem vist els darrers anys, fins i tot hi ha hagut una comissió de la NASA de científics independents de la NASA, que no eren de la NASA, independents de tot el món, que han analitzat algunes de les suposades proves i han arribat a la conclusió de que no ho són pas de proves. És a dir, que cap d'aquestes coses ens certifica que haguem estat visitats o que, saps? Jo penso que aquest canvi que hem fet a la ciència és molt important, perquè no hi guanyàvem res, tampoc, dient, bueno, això és una fricada i no cal que ens hi posem, perquè ha jugat a la contra, no? Clar. Què hem de dir la nostra?
No, a més són coses que... I sí, millor doncs treure l'aigua clara davant de tot això. Yeah. Encara que no t'ho trauràs mai el relat, eh? Vull dir, el relat continuarà perquè és part de la novel·la, és part de l'emoció, també. És una qüestió que sempre tindrem aquí. Però, Joan Anton, la pregunta... ¿Hay alguien ahí fuera o qué?
Ja m'agradaria poder-la respondre, em temo... que no ho puc fer, però sóc dels que són optimistes, esperançats, que potser estem entre 10 i 15 anys d'aquesta resposta, del que seria el descobriment de la història de la humanitat, que seria descobrir vida bàsica, per exemple, a Mart, ho comentaves a l'entradeta, vida que hagués existit. Pensem que avui Mart no té vida, però potser quan va tenir aigua líquida, que sabem que va tenir rius i llacs en el passat, doncs potser en aquell moment hi havia microorganismes i estem intentant cercar proves a les roques antigues de mar que ens diguin això, que ens diguin que hi havia microorganismes. Això és una manera de buscar vida, que és la vida bàsica, com si fos buscar els bacteris de la Terra. Mm. Però després hi ha el Premi Gros. I el Premi Gros no cal enviar un robot enlloc ni esperar-se gaire, perquè és simplement parar orelles a l'espai per intentar captar un senyal que una civilització hagi pogut enviar al cosmos. I això, aquest senyal, ens podria arribar en qualsevol moment, i aquesta sí que seria la grossa. Això seria una revolució veritable, el fet de detectar un senyal que ens digui que hi ha hagut altres civilitzacions a l'univers.
D'acord. Pensem, imaginem per un instant que sí, que hi ha hagut un desenvolupament de civilització lluny d'aquí, semblant a la nostra tecnològicament, i que tingui aquesta capacitat d'enviar senyals a l'espai, no? Donar temps, o sigui, ha donat temps a que passi tot això, és a dir, a que el planeta generi la vida, a que es desenvolupi, a que hi hagi una evolució tecnològica o no, perquè això també pot passar, però si arriba i tenia aquesta capacitat que faci la misma... O sigui, ha donat temps a tot això?
És molt bona pregunta, perquè, clar, aquí ens hem cuinat a foc lent. Nosaltres som aquí després d'uns 3.800 milions d'anys d'evolució de la vida a la Terra des de que va aparèixer. Però pensem que a l'univers li hem calculat una vida de 13.800 milions d'anys. Per tant, la resposta hauria de ser sí. La resposta hauria de ser sí. Hi ha hagut temps més que suficient perquè hi pugui haver civilitzacions que es desenvolupin. Tot i això, la pregunta és molt pertinent perquè la pròpia aparició de la vida ja és extraordinària. És a dir, el fet que es donguin les condicions perquè aparegui la vida, això ja és un fet extraordinari. Però, a més, que la vida evolucioni, la vida bàsica, pensem que aquest planeta, el nostre, està habitat bàsicament per bacteris, per microorganismes. Ara anem pel carrer i veiem persones, arbres, papallones, però en realitat qui mana en aquest planeta és la vida bàsica. I la vida bàsica, els microorganismes, van habitar sols aquest planeta durant més de 2.000 milions d'anys. I després tot el que ha de passar perquè aquesta vida bàsica, que ja et dic, ja és una cosa extraordinària que aparegui, després pugui evolucionar per formar el que nosaltres anomenem plantes o animals, i ja no dic res perquè després continuï evolucionant per formar humans o intel·ligència, tot el que ha hagut de passar és superextraordinari. De manera que, clar, et qüestiones si això mateix haurà pogut passar allà fora. El que passa que després hi ha el poder de les xifres, no? Tu mires i veus milers de milions de galàxies, cadascuna amb bilions de planetes, i dius, ostres...
És per probabilitat, és bastant elevada la probabilitat.
Exacte, exacte. Tot i que hi ha científics que pensen que no, aquí el món de la ciència està com dividit, sí, entre els que pensen això, diu, ostres, és molt probable que el Sagan era un d'aquests. És molt probable que la vida sigui allà fora. I altres que ho dubten més, sobretot quan miren totes aquestes coses que han hagut de passar una darrere de l'altra, aquestes casualitats, entre cometes, que ha necessitat a la Terra la vida per poder reixir i per poder-se desenvolupar.
Joan, quantes pàgines té el llibre?
Ai, espera't.
No.
Mira, no me l'havien fet mai, aquesta pregunta, encara. 286.
Va, ara digue'm la veritat, se t'ha quedat curt, perquè em semblen poques.
Sí, bueno, clar, fas
un... Què has hagut de deixar fora? Perquè en 200 i pico pàgines no pots explicar tot això i totes les preguntes, perquè la probabilitat de resposta a una pregunta et porta una altra pregunta.
Sí, de fet, quan escrius un llibre el que has de fer és un exercici, primera, de saber què vols dir, exactament, de condensar què vols dir. I després de condensació, justament, perquè no, tampoc pots aquí escriure la Bíblia, i has d'anar als missatges claus. Jo penso que de coses així molt importants, gruixudes, crec que no se n'ha quedat cap, perquè és un llibre on he pogut parlar, l'he escrit amb calma, he pogut parlar això de les conspiranoies al començament, i després ja m'he dedicat a explicar quina mena de vida estem cercant, com ho estem fent, a on ho estem fent, i també he parlat del poc coneixement que tenim de la vida a la Terra. És fascinant quan dius, ostres, ara anem a Mart a buscar vida i, en canvi, ple segle XXI encara no coneixem el que és la vida a la Terra. No tenim ni una única definició del que és la vida. I tot això ho he pogut explicar amb el llibre. De manera que, no sé, si ara l'hagués de tornar a escriure, crec que em tornarien a sortir més o menys les mateixes pàgines.
Bé, doncs, és una gran pregunta per tenir un debat força interessant. Hi ha un llibre que, a més, pot posar les bases per aquest debat. És Hay alguien ahí fuera, de Joan Anton Català. Joan Anton, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i felicitats per la feina i pel llibre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gran pregunta, eh? Hay alguien ahí fuera. Aquí sí que hi ha algú. I ara parlarem amb ells i escoltarem tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I després parlarem de dolor crònic. Fins ara.